A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca, ja ho sabeu, que un cop a la setmana us parlem de literatura, des de l'àmbit de la literatura infantil o juvenil, i que ho fem sovint doncs, repassant a través d'un segell editorial en concret alguns llibres publicats en les seves diferents col·leccions. Avui concretament, no sabria com dir-ho, la protagonista del llibre és infantil, això sí que ho és, però el llibre... Jo diria que potser no tant, i juvenil potser, però vaja, en fi, jo crec que a tots els lectors, d'allò que es diu sempre típic, a partir de 12-13 anys fins als 100, els hi pot interessar aquesta història que es titula Aquella nena de les paraules i que és obra de l'Anna Pagès, que tenim el goig de saludar tot seguit via telefònica. Anna, benvinguda.
Gràcies.
Gràcies a tu per acompanyar-nos. Clar, nosaltres fem un programa dedicat al món de la literatura infantil o juvenil. Evidentment, els joves no és que puguin llegir-lo, sinó que podríem dir que caldria que el llegissin, també, no?
Sí, aquesta és una història que tracta de les conseqüències de la guerra. I potser, segurament, també l'impacte de les guerres en plural, que també, bueno, que van haver-hi en aquell moment. I els joves... Alguns saben coses de la guerra i altres molt poc.
Potser podríem dir que la majoria bastant poc, no? De la guerra, d'aquella guerra. De la guerra en sabem, malauradament, cada dia, perquè cada dia ens surten imatges per televisió, no? Però d'aquella guerra en saben molt poc.
D'aquella guerra saben molt poc. Han estudiat la guerra a l'institut i han fet un examen. I després s'han oblidat de tot el que hi vam posar a l'examen. Perquè per això són els exàmens, perquè els alumnes estudien i si no estan directament molt compromesos amb el que estudien, doncs després s'obliden. L'examen és pels professors perquè posin una nota. I llavors això fa que la guerra quedi com una abstracció de llibre de text, de la lliçó que tocava. Però la guerra a casa de cadascun d'ells, què va passar a la família, quines coses no s'han parlat d'allò que va passar, això ja és un altre tema.
Uh-huh. I, de fet, estudiant la guerra a l'institut, si arriben, jo més que res, perquè jo recordo la nostra època, més o menys som de la mateixa edat, jo no sé si et va succeir a tu, però no sé què passava, que sempre que estudiaves història no arribaves mai a l'època de la Guerra Civil espanyola, allò no es parlava, sempre quedaves sí. abans de la Guerra Civil.
Sí. No hi havia temps, de fet això surt a la novel·la, no? La nena de la novel·la, que és una criatura que té entre 6 i 7 anys i que retrospectivament recorda uns estius amb una casa a Castellví de Rosanes amb la família, doncs és una nena que a l'escola i després quan es fa adolescent té molt interès en que algú li expliqui això de la guerra. Però precisament perquè és del que no es parla a casa seva. I és una nena que copsa les paraules no dites, els silencis, i les coses que han quedat una mica enquistades, de les que totes les famílies hi ha coses de les que d'això no parlarem, no? Que queden una mica amagades o que queden encobertes per d'altres. I una mica la història pretén descriure aquest escenari, aquest ambient de silencis i paraules no dites.
És una novel·la de ficció? T'ho pregunto perquè el diguéssim que el protagonista, o bé, el protagonista indirecte, diguéssim, no? El Francesc Santacana, que és la persona que mor justament en aquella època de la guerra, doncs allò són fets reals.
Són fets reals, és a dir, està documentat històricament, és a dir, sí, va ser una de les persones assassinades al principi de la guerra per qüestions alienes a la confrontació de dos bàndols. Si no es tractava de ser... Moltes vegades no es tractava de ser d'un bàndol o de l'altre, sinó en quin lloc estaves. Si, qui et coneixia? Qui te la tenia votada? Qui, saps? I llavors això era una mica aquest punt intermig, no? Igual que hi havia republicans que eren catòlics. I hi havia gent del bàndol de Franco que eren ateus. i hi havia moltes coses que no encaixaven amb la lògica dels dos bàndols. I aquests primers assassinats que hi va haver, que eren assassinats a sang freda, perquè l'altra persona no estava armada, és a dir, no era una no era un combat a les trinxeres, en el que els dos bàndols estan armats, sinó que hi va haver assassinats, per tant, que van matar gent desarmada, gent indefensa. I aquesta és la història de Francesc Santacana Romeu, que va ser durant molts anys president del comitè vitícola i que tenia molta... Bueno, era una persona molt activa en la qüestió dels vins a Catalunya. Va crear el sindicat vitícola de Martorell i bueno, és un personatge històric, diríem.
Estem parlant d'un personatge vinculat al Penedès d'alguna manera, perquè el Penedès vitícola sí. Més o menys arriba fins a aquesta zona, no? Fins a Castellví de Rosanes, fins a Martorell.
Sí, exactament. De fet, jo crec que el cognom Santacana prové de la zona de Vilafranca, perquè em sembla que hi ha una ermita que es diu Santa Càndida, i diuen que és per la zona de Santa Càndida que ve el cognom Santacana. I sí, evidentment... Està molt a prop, tot plegat.
Sí, ja que ho dius, em sembla que a la zona de Sant Martí Sarroca n'hi ha uns quants de Santa Canes, eh? Vull dir que hauries de buscar per allà per trobar-hi potser l'origen del cognom. Bé, sí. Dit això, però la protagonista és la nena. Jo he dit abans, el protagonista indirecte, perquè el Francesc Santa Cana és la persona que justament que maten. Com tu ens explicaves, aprofitant aquest moment de la guerra, a vegades hi ha gent que aprofita per passar comptes o per fer directament assassinats, no?
Sí, això va passar molt. Bueno, on deien els passejos. Hi havia els comitès de les milícies antifeixistes que algunes de les persones d'aquests comitès van cometre abusos importants fins que els comitès de les milícies antifeixistes van posar-hi una mica d'ordre. Van veure que estava passant això i van detenir la gent que perpetrava aquests assassinats de manera arbitrària pel seu compte. Però n'hi va haver molts. I aquesta és una part de... Diem que va ser una guerra fratricida, però també va ser fratricida no solament per l'opció política d'un bàndol o de l'altre, i per la tragèdia que va representar, no?, que hi hagués un cop d'estat contra la República, sinó també perquè hi havia odis molt enquistats, odis i rivalitats molt, molt atapeïts. I això és una de les coses terribles de la violència, no? Perquè un es pot imaginar la violència com el que veu a les pel·lícules o el que surt per televisió, no? Però la violència també és aquest moment en què tu decideixes liquidar una altra persona sense donar-li ni tan sols l'opció de poder-se defensar, no? I aquesta és una violència que s'hereda, diríem. L'impacte de la violència s'hereda. La protagonista de la història és una criatura que nota aquest impacte de la violència, tot i que ella no sap ni què ha passat, ni coneix els detalls de la història, ni s'ha documentat, perquè és petita. Però els petits tenen una oïda molt fina, una mica com els animals, copsen tons i copsen tonalitats i coses que els adults han deixat de copsar, diríem, que són molt intuïtius, les criatures.
Capten l'ambient, Dic que capten l'ambient fàcilment.
Capten l'ambient fàcilment. Per això, una mica la teoria de la infància que jo intento desenvolupar en aquesta història és dir, l'infant, la paraula infant ve del llatí i significa el que no parla. I és veritat que l'infant no parla perquè no té suficients paraules com per dir les coses, però sí que viu les paraules en el cos. És a dir, que en aquest sentit la infància es podria definir com una vivència del llenguatge. I una mica és el que es descriu en aquesta història, perquè la nena diu les paraules estaven en el suquet de peix, les paraules estaven a l'aigua de la piscina, en el verdet de les cantonades humides del jardí. És a dir, que hi havia moltes coses allà que ningú no deia, però que hi eren aquestes paraules no dites, la criatura ho nota. I és, bueno, una mica en retrospectiva, aquella nena de les paraules és la nena que va ser qui descriu la història, qui explica la història, i en retrospectiva, no?, tots nosaltres podríem dir que bona part del que hem estat de petits ho hem entès més endavant, no?, a mesura que ens hem anat fent grans, hem anat lligant caps de coses de la nostra pròpia infància que en aquell moment passaven, però que no podíem relacionar amb res, ni interpretar ni donar sentit.
Uh-huh. Hi ha un tret de sortida, però podríem dir, perquè la nena comenci a pensar-hi, que és el que li explica l'àvia, no? L'àvia materna.
Sí, l'àvia materna no és qui va viure directament els fets. Qui va viure directament els fets va ser l'avi matern. Però és l'àvia materna qui, curiosament, fa d'agent de transmissió. Sempre hi ha un que explica la història. Ara, el gran enigma aquí, la gran sorpresa també, és que qui explica la història no necessàriament l'explica a qui li hauria d'explicar, perquè aquesta àvia materna no li explica a la seva filla, que és la mare de la nena, eh? Ara faig una mica de genealogia, sinó que li explica directament a la neta. La mare de la nena no té notícia de tot això, ningú no li ha explicat d'una manera pormenoritzada. I és la nena qui rep aquesta història, però, evidentment, rep aquesta història de manera fragmentada, sense molta coherència, simplement va passar això, i va passar això, i el van matar. D'acord? I llavors la nena diu, bueno, què faig jo ara amb això, no? Em sento una mica com el conillet que estan a punt de matar. Què fas amb això? I això impacta. Llavors, l'impacte que en aquesta nena té la transmissió de la història, d'una història inacabada, en el fons, és el que fa que sigui ella l'hereva de la història i qui intenti doncs trobar més elements, buscar, no com un historiador. Al llibre també apareix aquesta qüestió de què fa l'historiador i què fa l'escriptor. L'historiador documenta, arxiva, organitza i classifica per poder, en certa manera, construir una cronologia dels fets. Però l'escriptor no. L'escriptor el que fa és obrir la capsa de trons una mica de les relacions les relacions entre persones, els ambients, les coses no dites, és a dir, tot el que falta. Més aviat l'escriptor utilitza la metàfora per poder referir-se a tot això que falta, mentre que l'historiador no li ha de faltar res, l'historiador al final ha de poder tenir, no?, totes les peces del trencaclosques. Hi ha un moment de la història en què aquesta nena intenta buscar, no?, comença a buscar quan ja no és una nena, comença a buscar i diu, busco i no trobo, busco i no trobo. I què es fa amb això? Què es fa quan busques i no trobes? Doncs, bueno, escriure és una modalitat de fer alguna cosa.
Clar, el que passa és que de petita sí que descobreix la nena que a vegades potser no s'ha de preguntar. Perquè les preguntes poden ser... poden posar la gent amb un segell encara més gran en els seus llavis, no?
Sí, de fet, la primera generació de la guerra no van poder parlar de la guerra. I això no és una cosa d'aquesta història. La majoria de la gent té aquesta experiència, que qui va viure la guerra pràcticament no en volia parlar per poder sobreviure i tirar endavant. Però també és veritat que moltes vegades les preguntes són incòmodes. I una característica de les criatures també, i aquesta és la part divertida de les criatures, és que no tenen vergonya ni tenen por de preguntar. Si no s'adonen de que els preguntes són incòmodes. Hi ha criatures especialment sensibles que tenen preguntes però no les formulen per si de cas. I també a classe passa això, no? Moltes vegades la gent jove que està a classe, a l'institut o a la universitat, té preguntes, però el professor no necessàriament vol contestar aquestes preguntes. Quan diu si teniu alguna pregunta, i és perquè ningú faci preguntes, no? Perquè si les fessin i el professor les escoltés seriosament, probablement s'hauria de replantejar moltes de les coses que acaba de dir a classe. I les preguntes són incòmodes en general per tothom. Què fem amb les preguntes? Doncs és una qüestió.
Ja saps que, però la nostra feina és preguntar, eh? I per tant, sí, nosaltres et preguntem a tu. Hi ha un moment en què, de fet, l'àvia li llegeix un document a la nena.
Sí.
I en aquest cas, justament el document l'ha escrit l'avi,
sí,
i és l'avi, o sigui, ja mort, que expressa aquesta necessitat de mantenir un silenci.
Sí, exactament. Diu, no facis manifestacions de cap mena. Aquesta és la frase que queda, diríem, registrada d'alguna manera, no? Que queda empaltada. No facis manifestacions de cap mena. I és la por a parlar. Jo crec que la por a parlar és una cosa molt, molt present en les societats que han intentat fer una transició a un sistema democràtic sense modificar les mentalitats de qui viu. I potser això ha passat una mica al nostre país. Que hi ha un sistema electoral, que hi ha uns partits, que hi ha una llibertat de premsa, etcètera, una sèrie de coses, evidentment, però que la democràcia també és perdre la por a parlar. I no sé si s'ha perdut la por a parlar o encara hi ha molta por a parlar. I la por a parlar és una cosa molt definitiva, perquè bloqueja qualsevol experiència amb els altres.
Clar, una situació com la que es va viure en aquell moment, que és una guerra civil, és una guerra fratricida entre els mateixos, clar, suposo que encara més tot això que estem explicant ho acompanya, perquè una cosa és dir, allà tens un enemic, que és a Rússia o no sé on, anem a batallar i després tornem cap aquí i la família ens acomboia. Però clar, si l'enemic està al costat de casa teva, si hi ha hagut una guerra entre tu i l'altre, dels mateixos veïns, aquí és on hi ha tot aquest problema, no?
Sí, sí, i de fet, bueno, en alguns pobles no va ser tan terrible, però en d'altres va ser absolutament desgarrifós. Martorell va ser un d'aquests pobles més difícils, i on hi va haver morts i on hi va haver moltes rivalitats i molts odis. I sí, de fet, hi ha gent que explica, no?, que després de la guerra fins i tot hi havia persones al poble que s'esquivaven o que canviaven de... es movien si veien que s'anaven a trobar amb un altre, que evitaven trobar-se amb els altres. La violència produeix en cascada moltes coses que fan la vida impossible a la gent. I ara la pregunta és, bueno, quina és la via de sortida d'això, no? Doncs a poc a poc anar fent alguna cosa amb això, intentar trobar la manera de fer referència a això, de no tant una crònica, que una crònica és més memorialística, sinó intentar rescatar la memòria d'una manera que sigui més amable per tothom, i per això s'ha de trobar una fórmula, s'ha de trobar una manera de parlar amb els altres, que és una cosa difícil, trobar la manera de parlar amb els altres, no? Que com dir les coses perquè puguin arribar, però també perquè no fereixin. I nosaltres, al moment actual, això ho estem vivint molt de prop, no?, amb els discursos de l'odi a les xarxes, aquests assetjaments que molts joves viuen, no?, a través de les xarxes, aquestes paraules que fereixen, que impacten en el cos d'alguna manera. I com parlar amb els altres és una cosa que és molt important, i a l'escola i a l'institut i a la universitat hauríem de tractar amb delicadesa. Perquè una cosa és donar l'opinió. Els alumnes estan acostumats a donar l'opinió. Però donar l'opinió no vol dir necessàriament parlar amb els altres. Tu pots sortir a la finestra i donar la teva opinió i que no et senti ningú.
Uh-huh. Anna, és la primera teva novel·la. Sí. Tu ets coneguda, diguéssim, en l'àmbit de l'assaig i en el món de l'educació i de la filosofia.
Sí.
Però clar, la pregunta és, per què has tardat tant en treure una novel·la? Perquè la veritat és que ens ha encantat i que, a més, nosaltres no t'havíem llegit mai l'assaig. En canvi, sí que hem llegit aquesta novel·la, et proposem que hi continuïs, perquè així com a mínim ens transmets part del teu coneixement a través d'una narrativa que ens entra millor. La veritat és que normalment no llegeixo llibres d'assaig de filosofia, però, en canvi, aquí, en aquest llibre, aquella nena de les paraules, hi ha també tota aquesta filosofia que tu ens explicaves, eh?
Sí, sí, hi ha una reflexió, és a dir, he trobat com un llenguatge diferent, que no és el llenguatge dels articles acadèmics que es publiquen a les revistes d'impacte o dels llibres específics del meu àmbit de disciplina. Jo treballo en filosofia de l'educació. És evident que el tema dels valors i les finalitats educatives m'interessen, però i també la qüestió de la memòria i la transmissió. Però aquí he pogut fer servir un llenguatge alternatiu i diferent que permet dir coses no solament de la mateixa manera, sinó també dir-les eixamplant una mica la perspectiva. I m'he trobat, per exemple, que molts col·legues meus que no llegeixen els meus articles d'impacte a revistes acadèmiques sí que han llegit aquesta història, perquè llegir una història és una cosa amable, és una cosa que no et suposa res més que entrar en un relat. I ara m'estic trobant amb companys de la facultat, de la universitat, de tota la vida, que venen a parlar-me d'això que he escrit perquè ho han llegit, i en canvi no he llegit mai altres coses que són de tipus acadèmic i que ja fa anys que escric, no? És curiós això. I trobo que és més lliure poder escriure literatura.
D'alguna manera, però, ja acabem, eh? Però d'alguna manera, amb aquella nena de les paraules has tancat un cercle, has tancat un cercle, alguna cosa que portaves dins?
Hi havia això que portava dins, però no sé si he tancat un cercle. Encara no sé el cercle... Si hi ha cercle i si es tanca o no es tanca. Estic una mica explorant ara... O sigui, una mica experimentant aquest retorn que em fan els lectors i les lectores del relat. Que és una cosa molt nova per mi. Perquè, o sigui, quan escrius un article acadèmic, la gent et cita. L'important és que et citin. És igual que no ho hagin entès, o que... L'important és que et citin. Però ara aquí no és una qüestió que et citin, sinó que et venen a parlar del que han llegit i les preguntes que tenen i què els ha semblat, i això és molt, molt gratificant i molt interessant. O sigui que encara estic una mica en aquest moment dolç del retorn del text.
Mm-hmm. No, em referia sobretot al cicle més personal, en aquest cas, d'aquella nena de les paraules, per entendre'ns, eh?
No ho sé. Jo he explicat això ara. La qüestió de la mirada de l'infant m'interessa molt. No sé si seguiré escrivint, però si segueixo escrivint, hi haurà alguna cosa d'aquesta mirada de l'infant que és d'alguna forma irreductible a l'adult. L'adult no pot veure la mirada de l'infant, no la pot copsar. I aquesta mirada de l'infant trobo que és una cosa interessant. Potser sí que he tancat el cercle en relació a aquesta qüestió de la memòria o de la memòria inacabada. Però no ho sé, estic una mica així a l'expectativa de què està passant amb tot això, què em diu la gent, i sí, i després, o sigui, la majoria de la gent m'explica, per exemple, les històries de la seva pròpia família. La majoria de la gent que m'ha fet un retorn d'aquesta història és per explicar-me les seves històries. De guerra, de històries familiars, genealogies trencades, ruptures... Sí.
Per tant, estem a l'expectativa, a veure què passarà, i el temps ens ho dirà. Nosaltres que t'agraïm que hagis tingut el detall de poder respondre a les nostres preguntes a través d'aquesta entrevista. Aquella nena de les paraules, d'Anna Pagès. Anna, moltes gràcies i fins una altra.
Igualment, gràcies.
Adéu-siau.